Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia, bona hora, mig quart d'una, Ràdio Valira. Comencem un dia més al Passeu sense trucar. A veure, estàs ja aposentat? No?
Tinc aquí un... un merder de papers.
Home,
que...
doncs...
Sí. Els guions. És que els guionistes, a
els guionistes
foten,
escolta,
aquí unes coses i
estan...
passen i tal, a tarda.
No paren.
Mare meva. Bé, què tal, bé?
Molt bé.
Bon dia també avui,
Molt bé.
Bon dia.
Tinc l'ordinador espatllat.
Sí.
Fantàstic.
Vaya.
Sí.
Diu, vaya por Dios.
Ai, sí.
Vaya por Dios.
Mare
Aquest
meva.
No era un grup.
Vaya con Dios.
Ah, vaya con Dios.
Vaya, sí, belga.
Belga.
Sí.
Bueno, doncs res, senyores i senyors, com sempre, els hi donem la benvinguda al Passeu sense trucar, que avui arriba al programa número 2617. Avui, que és dimecres 11 de setembre, que queden 111 dies per acabar l'any, i que avui, ja ens ho permetreu, doncs comencem dient que, mirin, ens agradaria estar a Catalunya.
Què vol dir que t'agradaria estar a Catalunya?
Home,
si no aniries en cap manifestació, tu.
Bueno, però és igual veure una
mica... Tens 20 quilòmetres i ja hi ets,
a l'ambient,
Ves a la Seu, home.
Sí, també és veritat.
Hi falta gent.
Podria anar a la Seu. Sí. Bé, avui és la Diada Nacional de Catalunya, així felicitats a tots els catalans i catalanes residents aquí al Principado d'Andorra. Avui la frase cèlebre del dia, direm que... les paraules d'amor i solidaritat ressonin a tot Catalunya en aquest dia nacional del nostre país. Ja sembla l'Illa, eh?
Ostres, tu.
Mossèn Illa. Ahir vaig veure el discurs, ja. Mossèn Illa. Sembla un capellà, aquell home, eh? Però fa... Dóna tranquil·litat, eh? Dóna tranquil·litat. Bueno, doncs res, Diada Nacional de Catalunya. Ah, amigo...
A veure com ho fas, això. A veure com punteges.
No. Mira, l'altre dia allà a Puigcerdà vaig veure ballar sardanes. Ah. I sí. Van acabar justament amb la que estem escoltant ara, la Santa Espina.
I tant.
Home.
La Santa Espina.
La Santa Espina del mestre Morera. Home.
Una espina.
Sí.
És d'espina, santa. Ai.
Sí. Bueno, és una diada, també s'ha de dir, amb moltes espines clavades per tot arreu. Ja veurem com...
Ai, senyor.
Com va i com es desenvolupa el dia, perquè les coses estan...
No, tranquil·litat.
Suposo, esperem que sí, eh?
Esperem que no es creïn contenidors...
Això mateix.
I tot
això mateix.
Vinga, som-hi.
I si no, que ja està el llac allà, que canti alguna cançoneta...
No,
que... Amençar a les fieres.
No està per... Només escoltant-lo ja t'adorms, eh? Està cada vegada més...
Sí. Bueno, també és que també es fa gran.
Home, sí, 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 però ja era lent
parlant. Era lent, sí.
Ara encara ho és més, doncs, diguéssim.
Bueno, escoltin una cosa. Deixant a banda el tema diada, dir que, no sé si us farà o no us farà patxoca el tema, patxoca nens, però el príncep Guillem, el marit de la Kate Middleton, que sembla que, bueno, ja anem informant del tema i sembla que cada cop està millor i tant de bo que sigui així, doncs es deixa barba.
Ah, sí. Com son germà.
Aquesta és la notícia.
És important, eh?
Que sí?
O molt, molt, molt.
Molt important. Després tenim que l'actriu Kate Bates, m'agrada molt, eh? La
sí,
Kate Bates,
sí.
Doncs es retira després d'acabar, doncs, amb una sèrie. Que està fent, una nova sèrie, és l'actriu aquella d'aquella pel·lícula amb el James Caan, que et posa els pèls de punta, és molt dolenta, és dolenta, però dolenta, fa patir aquell home, pobre home. Te'n recordes, no? La pel·lícula concretament era Misery. Sí, bueno, doncs ha comunicat al New York Times que Reboot, que es diu així la sèrie, doncs serà la última que faci abans de posar fi a una excel·lent carrera tant televisiva com cinematogràfica. Mm. I després també ens ha deixat James Earl Jones. Tenia 93 anys, negre, molt allò, un armari, un tipus d'aquells. Era l'actor que donava veu al personatge de Darth Vader, de la Guerra de les Galàxies. Sí. I ens va deixar als 93 anys, envoltat de la seva família. I, a més, va tenir, evidentment, una prolífica carrera, l'amic James Earl Jones, perquè també va ser la veu de Mustafa, que és el...
Mira, com el Constantino.
Exacte, era el Constantino americà. Era el Constantino Romero americà, també, doncs, la sèrie, de, bueno, la pel·lícula El rei León.
Sí.
Doncs ens ha deixat. I després també tenim el tema de Kevin Costner, no?
Sí.
Bueno, doncs, home, Kevin Costner, en Bailando con Lobos, doncs, bueno, va arribar al cim de la seva carrera, però es veu que aquesta sèrie que ha fet, que es diu Horizon, doncs no acaba...
No
acaba de quallar.
I mira que...
I aleshores...
Galés.
Sí, bueno, es veu que ha hipotecat doncs, les seves propietats mare per meva poder produir doncs, aquesta sèrie, que a més és o era, o segueix sent, doncs, el seu somni, no?, d'explicar una mica la conquista de l'Oeste, deixant a banda la pel·lícula de fa ja alguns anys. Doncs es veu que no ho està passant massa bé perquè la cosa no acaba de rotllar, cosa que ens sap greu, almenys a mi, perquè sempre he admirat molt a Kevin Costner. Bé, dit això, avui el sol ha sortit a les 7:31 minuts, se n'anirà a les 8 del vespre, 12 minuts. Tenim 12 hores, 41 minuts de llum. Va escurçant,
Oh, sí, esclar,
Va escurçant. El punt més alt a la 1:51 minuts. Temperatura, recordareu ahir 27, avui ha baixat una miqueta, una molt bona temperatura.
I ho ha de baixar, es veu,
24 graus, sí, veu que de cara al cap de setmana i tal, la cosa...
Sí.
La lluna creixent, està... Avui, lluna creixent, és a dir, meitat il·luminada, meitat fosca. I aquesta és la dita.
A veure, pel setembre cull les pomes abans no vinguin les bromes. No de fer riure, sinó
no, les bromes
del cel,
Sí.
Bé, cull les pomes.
Sí. Què celebrem avui?
Què celebrem?
Doncs que avui és Santa Règula. També Sant Apeles Màrtir, Santa Teodora, atenció perquè avui és també Sant Paciente. Sí. No sabia que hi havia un sant que es deia Paciente. No. També és, atenció amb aquest altre sant, Sant Verano, Sant Estiu.
No sé d'on t'ho treus, això ja t'ho vaig dir, canvia.
No, home, no, que és la web.
La web de central.com.
No, és una web que s'actualitza cada dia. No, avui és Sant Verano i és Sant Verano, i també és Nuestra Senyora de les Vinyes. I també aquests, potser sí, ja us sonaran, bueno, sobretot el primer, Sant Jacinto, Sant Cinto, i també és Sant Proto. No Protos, que
no,
és un
vi.
No, Sant Proto, sense la S. A tots i a totes, com sempre, moltes felicitats.
I també és Beat Bonaventura Gran, com deia Sant Protos,
sí.
Sant Jacint i Santa Teodora Alexandrina.
Exacte. Uh-huh. Avui se celebra el Dia dels Patriotes, però única i exclusivament als Estats Units. Sí. Ja sabeu que aquesta matinada hi ha hagut el debat entre el Trump i la Kamala i el Trump. Sembla que aquesta vegada ha guanyat la Kamala. I ja ho té pràcticament a la butxaca.
Al sac.
Ho té al sac, jo no diré...
I ben lligat.
Ben lligat, poder no, però ja ho té al sac, perquè a més ja li he donat el suport incondicional Taylor Swift.
Oh, sí, però saps en qui he donat suport i s'ha encarat, amb Taylor Swift?
Qui?
Un personatge que a ti no t'agrada gaire, Elon Musk.
Ah, ui, mira.
Sí, ha carregat contra Taylor Swift després de declarar el seu recolzament a Kamala Harris. Diu, cuidaré els teus gats amb la meva vida.
Ja. Yeah. Bé,
sí,
no
sí.
M'agrada. Jo crec que és un perill Trump...
Públic.
Mira, Trump...
El tàndem aquest...
És un perill.
Ai, avui.
És un perill públic. Jo crec que el millor que podria passar és que agafessin un coet d'aquests que fa... El...
I desapareixin tots dos, no?
Al camp i que ens deixin
no,
tranquils.
No, que fan llufa tots aquests coets, o sigui, tornarien a estar aquí de
per
seguida.
Per això ho dic, Candela, que fan llufa. Per això
No,
de veritat,
no,
em fan no, por... No, no. Mira, és que em fan molta por. I encara et diré més, em fa més por l'Elon Musk que el Donald Trump. Així de clar. Em fot una por, més, com deia la iaia, més por que una pedregada, aquest tio. No el pots deixar suelto, No el pots deixar suelto. En fi, bueno, també avui és el Dia Mundial de los Primeros Auxilios, sé tota aquella gent que ho necessita, i també avui, a més, durant tota aquesta setmana, ja ho hem comentat, però és la Setmana Europea del Càncer de Pulmó, I, evidentment, també el record, com també el tenia ahir el president de la Generalitat, perquè, clar, això no s'oblida i és molt difícil que s'oblidi, no? A l'11 de setembre del 2001...
Ja fa 23,
Que ja fa 23 anys.
23 anys.
Sí, sí. Què va passar?
Doncs van tenir lloc, ja ho sabeu, aquests atacs de terrorisme, els més grans cap a Occident, les Torres Bessones de Nova York, eren reduïdes a res... després de l'impacte d'avions de línia que havien estat prèviament segrestat. Un tercer avió es va estavellar contra el Pentàgon. Un quart avió es va estavellar a Pensilvània gràcies a que els passatgers van fer un motí, contra els segrestadors.
I tant, i tant.
Els atacs es van convertir en el pitjor atac als Estats Units en els seus de més 200 anys d'història. 2.997 morts i desapareguts. Ja avui en dia... qui encara diu que tot va ser un muntatge.
Això és el que diuen, sí.
La Terra plana i totes aquestes coses, no?
Sí. Hi ha tants de muntatges que ja no saps què creure. Bé, naixements, per exemple, el 1940, Brian de Palma.
¿Qué me produce deleite?
¡Las mujeres!
¡Fuego! ¡Fuego!
¡El béisbol!
Va encantar aquesta pel·lícula. Mira, abans que parlàvem de Kevin Costner, ell era precisament en aquesta pel·lícula, Elliot Ness, famosos intocables de Elliot Ness.
Sí, senyor.
I aquí estàvem sentint el gran Robert De Niro amb el seu paper de Al Capone. Los discos. Al Capone, los discos.
Doncs entre moltes pel·lícules, intocables de Elliot Ness, Brian De Palma.
Sí.
Avui també és l'aniversari de...
No, hagués fet anys.
Hagués fet anys.
Ens va deixar fa poc, el
Franz
gran,
Beckenbauer.
El gran.
Em sona moltíssim,
El Kaiser. El gran Franz Beckenbauer, futbolista i entrenador alemany. Bueno, un dels millors jugadors de la història del futbol i que, com dic, no fa pas gaire ens deixava. També avui sí, felicitarem a Harry Connick Jr. Know you so well. I can't tell by the sound of your voice if you're really in love with me. And you are.
Molt bé.
Aquest deien que era una mena de Sinatra, no? Una mica, però vaja.
Sinatra una,
No. Jo...
Un.
És molt bo, Cuidado.
Sí, home, i tant.
Molt bo, molt bo. Però
sí.
Jo la comparació amb Sinatra...
També he fet pel·lícules,
També,
també.
Sí.
Avui també és l'aniversari... Nascut el 1977 de John Buckland, guitarrista britànic dels Coldplay. Això et toca tu, que és un futbolista.
Doncs sí, avui felicitem a Eric Abidal,
sí.
Futbolista francès, que a més va jugar al Futbol Club Barcelona i que va néixer a l'any 1979.
És tot aquella, va ser amb tota aquella polèmica del trasplantament de fetge...
Sí,
no?
Sí, sí, efectivament.
Que avui estava escoltant que li han fet una entrevista... Com es diu aquell senyor que també es va presentar a les eleccions del Barça?
Però actuals. Víctor Font.
Sí, crec que sí.
Sí, Víctor Font, sí.
Escolta, que s'assembla molt amb la veu amb el Jan Laporta, eh?
Ah,
però, sí.
Ah, vale, vale. Doncs no... Vaja, no l'he sentida. L'entrevista sí que he llegit, doncs, que... Doncs, bueno, s'ha queixat i que, a més, li ha demanat a Laporta eleccions el 2025.
Exacte.
Que sí, això és una olla de cols.
Sí,
sí, sí, sí, una olla de cols, però una olla de cols... Però, bueno, de moment l'equip tira que te va. I bé que ho està fent, però vaja. Bueno, també, ja que estem parlant de futbol, deixen que també feliciti Julio Salinas.
Home.
També jugador, exjugador del Barça, un home que sempre anava de cul, però fotia gols.
Què vol dir això?
Pues, bueno, que sempre agafava la pilota a l'esquena. O sigui, sempre anava al revés.
Que queia. Fotia...
No. Jo tenia una manera molt peculiar de jugar, però bueno, es fotia un tip de fer gols. El gran Julio Salinas, que en fa 62.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Tal dia com avui, era el 1972, Nikita Khrushchev, dirigent soviètic, ens deixava.
Sí.
I també una altra política, en aquest cas xilè.
Gran polític.
Va ser president del seu país, el 1973, Salvador Allende. I el 1987, Lorna Green.
El papa. El papa de Bonanza. El Cartwright. Mr. Cartwright. Lord Green. Ai, sí.
Sí, va. Sí, sí.
Ai, senyor, inolvidable, sèrie. Bé, i acabarem també recordant que ens deixava el 87, músic jamaicà de la banda The Wailers, que era la banda que habitualment acompanyava ja t'ho diré...
Bob Marley.
Ah, el Bob Marley, això. A més, m'ha anat el Bob Marley. Però que després ell també va fer una bona i interessant carrera en solitari, Peter Tosh. To live up to your expectations,
neither are you here to live up to mine. Doncs vinga, gairebé 5 minuts i ja seran 2:15. Anem a donar un cop d'ull a la premsa. Per on vols començar?
Doncs...
Comença tu, va.
Vale. Començo, per exemple, amb el diari d'Andorra. Diu aquí, Consell General va bé, no? Consell General. La direcció del SAS té dedicació exclusiva i no cobra hores extres. Aquest és un dels titulars. Després també tenim el tema dels propietaris que es pronuncien contra aquest nou espai. Entitats i veïns s'enfronten...
Salut mental, no?
Ah, això mateix, pel Centre de Salut Mental. Les associacions denuncien que l'oposició a la nova ubicació farà augmentar l'estigma dels malalts. I també, doncs, Mas admet, en aquest cas, que cal més informació i expressa la sorpresa pel rebuig de la comunitat. Per altra banda, veiem aquí una fotografia i diu aquí Guillemet a la presentació del llibre al Consell General. Els 3.000 del Consell.
Sí.
És un estudi que recull la història dels 1.133 fins a l'any passat. Sí, gent important d'Andorra. Gent important d'Andorra. Bé, per altra banda, tenim que, bueno, ja sabeu que hi ha algú de la Nations League i que, bueno, que hi havia les ganes, no?, de començar-ho bé i tal, però la veritat és que no s'ha començat bé i Andorra, doncs, va palmar amb Malta, per 0-1. Manca de gol, això està clar, i d'efectivitat, La selecció cau en un duel que va anar de menys a més. també un membre de la banda de narcotraficants a Espanya és acusat de blanqueig. I, per altra banda, reunió de cònsols, els comuns volen tenir un rol més proactiu en la problemàtica del habitatge.
Pel que fa a l'altaveu, en marxa l'operació per repolaritzar l'antic hotel Casamanya i convertir-lo en ministeri.
Mira que l'estem donant voltes, eh?
Sí, sí, sí.
A veure què serà l'hotel aquest, eh?
Govern preveu destinar 745.000 euros per fer 3 pisos públics més a Sant Julià, al carrer Doctor Palau.
Doctor Palau.
La capital posa fil a l'agulla a la segona fase de la reforma de l'estadi comunal. Empresonat de manera preventiva, acusat d'abusar de la companya de pis.
Vaja.
Baixes i permisos administratius tensen la bossa d'interins només començar el curs escolar. I això que dèiem, que Salut preveu que el telèfon d'atenció a les conductes suïcides, 177-177, atengui unes 40 trucades anuals.
Bueno, és precisament el titular del Bon Dia. El 177, el 177, és el número de l'Esperança, que no pas el telèfon de l'Esperança, que és una altra història.
És una altra història.
I Salut i Ajuda i Esperança activen, doncs, aquest servei gratuït i confidencial per la prevenció del suïcidi. Ahir precisament en parlàvem d'això, eh? Parlàvem dels suïcidis, de la quantitat i quantitat. Vaig quedar amb aquesta dada de que es produeix un suïcidi al món, eh? Cada 40 segons. Que això és una autèntica animalada. Bé, també hi ha la fotografia del partit que ahir Andorra jugava contra Malta, 0-1, i diu aquí, negats davant la porteria. També ens parla de l'amic Guillemet, que recull, doncs, 1.000 anys de història al Consell, o del Consell, en aquest cas, lo dels directius del SAS, que no cobren hores extres. També que argentins a Andorra, argentinos en Andorra...
Ahir teníem el president.
Doncs mira, vaticina aquí una nova allau de temporers aquí al Principat. Com diria el Mauri.
Ell parlaria d'allau de neu.
Allau de neu. Allau de neu, sí. Bueno, de tota manera, molts d'aquests venen a fer la temporada d'esquí, no? Perquè està ple, les pistes d'amics i amigues argentines, doncs, que estan treballant. Bé, i després també que començarà ara la Lliga Catalana de Bàsquet.
Ah, sí, avui juga l'Andorra. Avui juga.
Això mateix.
A Tarragona.
I el Morabanc, doncs, vol donar la sorpresa a la Lliga Catalana de Bàsquet. Almenys amb aquesta idea, doncs, va i afronta, doncs, aquesta Lliga.
Anem amb el Digital Andorra. Dic així perquè, esclar, no veig exempt. Deu ser no Digital Andorrà, sinó Digital Andorra.
Sí, sí.
A concurs els treballs de rehabilitació de l'hotel Casamanya, el que dèiem.
Sí.
La batllia que condemna el pilot de MotoGP Fabio Quartararo a pagar 840 euros de deute.
Ah, carai.
Govern adjudica els treballs per explicar i difondre la llei del català.
Home, però, escolta, deixa'm que li digui a la batllia que això és una misèria. I aquest en té molts de calés. Una mica més, home. Vull dir, fotem amb 800 i
pico. Deu ser el que ha de ser, no?
Sí, suposo.
També que han enxampat a la frontera sud un personatge amb MDMA, haixix i marihuana. Portava aquí un mix. I el propietari d'un pis buit expropiat temporalment ha de pagar la reforma que faci govern si el lloguer assequible no és suficient.
Bueno, ja doncs, molt bé. Doncs ja ho tenim, eh? Per cert, un dels titulars de La Vanguardia, que tinc aquí al damunt de la taula, a banda de, bueno, la celebració de la primera diada amb aquest canvi de cicle polític que s'ha produït a Catalunya, però, perdó, hi ha un titular que allò dius, hosti tu, el 25% dels joves espanyols, 25% dels joves espanyols només tenen estudis bàsics.
Mira que bé.
Que bé? Sí, sí. S'hauria de fer alguna cosa, eh? Només el 25%.
Imagina't.
Estudis bàsics. Bueno, doncs res, anem a altres temes. Si la Candela no ens ha d'explicar alguna altra història que
cregui convenient.
Doncs apa, anem a la Publi i de seguida a veure si ens podem posar en contacte amb l'amic Josep Maria Mongot, com ja sabeu, que amb ell culturegem una mica, tot i que avui navegarem.
Avui navegarem.
Sí, avui navegarem una mica. Vaig a prendre amb l'avió de la mina i ara torno.
Sí, perquè et mereixes, no?
Els barcos em mereixen.
Ai, senyor.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrer Furt t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la carnisseria, pit de pollastre amb un 22% de descompte. Ara només a 6,99 euros al quilo. Panxeta de porc amb un 27% de descompte. Ara només 6,49 euros al quilo. I hamburguesa de vedella o mescla de 120 grams, la segona unitat al 50%. Ara per només 78 cèntims. I ara els dimecres al migdia, al restaurant Bon Appetit, t'oferim una oferta que no podràs resistir. Pollastre l'has preparat aquí i amb una sorpresa especial. Compra un pollastre Last i et regalem un refresc de 2 litres i una bossa de patates chips. Recorda, només els dimecres al migdia, el Bon Appetit d'Andorra 2000. No deixis passar aquestes ofertes increïbles. Andorra 2000 Carrefour. Estalvia tot l'any amb nosaltres. 100% preus baixos. Andorra
2000. Comença el compte enrere perquè l'Alfa Space s'instal·li als carrers d'Escaldes Engordany. El 13 i 14 de setembre ha arribat fins al Prat del Roure i participa dels tallers d'arts plàstiques i mocktails i de les sessions dirigides de parkour, slackline i escalada. Reserva energia per gaudir de l'únic festival d'oci alternatiu que se celebra a Andorra. El 13 i 14 de setembre, l'Alfa Space t'espera de nou a Escaldes Engordany.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Culturejant amb Josep Maria Mangot.
Doncs tornem a tenir amb nosaltres, cosa que ens fa molta il·lusió, clar
oh,
que
tant.
Sí,
home.
En Josep Maria Mangot.
Home. El senyor Mangot.
El senyor Mangot.
Aquest pou de sabidoria.
Ja hi som.
No, home, ja és veritat, home.
Ara t'ensabona.
Sí. Però, bueno, amb sabó...
No cal que m'ensaboni.
Escolta, Mangot, amb sabó de Marsella.
Amb sabó de Marsella.
No amb espumes lagarto, no, o escames lagarto.
Que tio, de què parla?
Ai, senyor. Escolta'm una cosa. Com ha anat l'estiu, Mangot?
Molt bé.
Sí?
M'ha anat molt bé, perquè m'he recuperat moltíssim. Mm. No tenia molt que recuperar, la veritat.
Però què has recuperat? La salut, vols dir?
No, una mica la calma.
Ah.
Però no tenia... Aviam, no estic especialment estressat, perquè una temporada que, no sé, estic com molt... No sé si sàpies la plaure, que sé bé. Però no estic especialment estressat. Però no, m'ha anat bé, perquè fas un break important, reposes, fas altres coses, vas una mica a la platja, llegeixes... Llegit 4-5 llibres...
Ja t'anava a preguntar quants llibres has llegit. Sí, doncs...
He llegit 5 llibres.
Imagina't.
Sí, i més vaig corregir un manuscrit que tenia d'acabar per ara pel setembre,
sí.
I vaig llegir un altre manuscrit que no era ben bé com una correcció, sinó com una mena de veure aviam que si m'anava bé, si m'anava o no. No, bé, normal, és un ritme bastant normal per mi, perquè jo tinc la sort que em llegeix ara. I aleshores això fa que... Bueno, que aprofiti les primeres hores del dia, que són fantàstiques, perquè estàs tranquil, no tens ningú redant per allà, que no en tens. I llavors, doncs, he aprofitat molt bé el temps. He descansat i, no sé, bé, la veritat és que m'ha anat bé. O sigui,
molt bé.
Has navegat? Has navegat?
No. No he navegat perquè no tinc el barc en condicions.
Ai,
vaja.
Ni tinc que posar, és a dir, ni tinc que posar, però tinc que dispensar diners i temps. I no, no tinc tot el que necessito. Mm. Bueno, aviam, heu de comptar que m'estic plantejant la hipòtesi de desfer-me'n perquè un barco requereix. Primera, estaria a prop, tindré temps, i no tinc ni una cosa ni l'altra.
I és una despesa llavors... també com un cotxe, no?
Home, clar.
Sí, però perquè hi ha moltes coses que les faig jo, esclar, home, la plaça, un amarrament és bastant més car que una plaça de parc.
Clar, sí, i hi ha una assegurança, també, suposo, no? I és que no tinc ni idea.
L'assegurança potser és el menys important, però hi ha manteniment, perquè tens el motor i després tens moltes peces que realment s'han de revisar, que estiguin en condicions. Mm. I no és que tingui un cost excessiu, però a més el problema és poder-s'hi dedicar.
Clar.
Jo abans em llevava a les 5 del matí, baixava, navegava tot el dia, pujava de nit a les 9 de la nit. Mm. Ara, esclar, un es fa gran, per el que et digui, jo estic molt bé, estic en molt bones condicions i tinc molt bon esprit, però hi ha coses que a vegades fan una ombra tremenda, no? I les coses un ha d'assumir el temps passa i que, bueno, doncs el millor fas això, fas aquest esforç, el fas un dia, però l'endemà no t'aguantes.
Ja.
Llavors, doncs, bueno, llavors, què és lo interessant? Disposar de temps per dir, bueno, vaig a navegar una setmana, surto cada dia, i ho disfruto, o faig una petita travessa, o faig unes quantes escales, i llavors això requereix temps, requereix que el barco estigui en condicions, etcètera.
Uh-huh. Ja,
he navegat molt, i ho trobo a faltar, però tampoc és una cosa que no em deixi viure.
Ja.
El més lluny que has anat, on has estat?
Home, he anat a Mallorca, després m'he mogut per la Costa Brava des del Cap de Creus fins a Sitges i fins a Tarragona.
Doncs jo quan has dit això que et volies vendre el barco, em pensava que el volies canviar per un d'aquests que van a la Copa Amèrica.
Escolta, allò no ho sembla, un baler,
no? Jo la veritat és que quan va començar hi estava una mica com l'Ada Colau en contra. No de que es fes la Copa Amèrica a Barcelona, al contrari, això em sembla que és estupendo. I ojalà que guanyin els meus holandesos, perquè són els meus favorits, perquè tornem a tindre la Copa a Barcelona. Eh? Vaig baixar, vaig anar a veure el Village, vaig veure... I clar, primer vaig dir, hosti, clar, però és que no és el mateix, perquè jo recordava l'època dels 12 metres, i vaig... però això és un altre món. Clar, tu veus una regata que dura 22 o 23 minuts.
Yeah.
Les regates de match race, que és el que normalment és la Copa Amèrica, és una regata de 1-1. El match race és 1-1. És una lluita un contra un. Clar, les regates normals normalment surten, que sigui, 15 barques, a 10 o 12 barques, i és una altra pel·lícula. No? Però amb el match race compta molt l'estratègia. Llavors aquí el sistema és molt... Bueno, primer em semblava que no m'enganxaria, però m'he passat un parell de caps de setmana mirant regata.
Ja m'ho imaginava.
És molt espectacular.
Yeah.
No creia que em seduís. En primer lloc, home, és interessant, perquè esclar, és una regata en 22 o 23 minuts.
Mangot, perdona un moment. A veure si
tornem
podem...
a trucar perquè la línia està més bruta que...
Cada vegada et sentim pitjor.
A veure.
Vale, pues
sí.
Vinga, som-hi.
Anem a intentar millorar una mica el so, perquè sí que cada vegada la cosa s'està embrutant més, com deia la Candela, no? La línia està bruta, i sí, la veritat és que la línia està bruta. A veure, Josep Maria, si ho hem millorat, això. Hola.
Aquí el teníem.
Ah, espera, pensava que ja el teníem. Espera, que estem trucant-lo. A veure, Josep Maria.
Ara em sent?
Home, has passat l'escombra.
Cony, i tant. Ai, perdó, has netejat la línia. Home.
D'acord.
Fatal. Vinga. Bueno, doncs, escolta, estàvem...
Prenent la línia, el que parlàvem, jo ja et dic, al principi em semblava que no... Clar, estàvem dient que una regata d'aquestes dura 22 o 23 minuts perquè van a unes velocitats extraordinàries. Abans una regata representaven com a mínim de 2 o 3 hores. Penseu com a cosa curiosa que a 8 mesos de vent, que és un vent que pràcticament no paga la pena de sortir a navegar, perquè és no és una ventolina, però quasi, aquesta gent arriba a fer 40 mesos de velocitat. Això és una cosa que a mi encara no m'ha acabat de cabre.
Seguim tenint problemes, Josep Maria. Seguim tenint...
Sí?
Sí.
Crec que no...
Seríem... Sí, sí, perquè és que no s'acaba d'entendre massa bé el que ens estàs dient, no?
Val. Ai, aviam, és... voleu que provi una cosa?
Prova-la, a veure, prova.
Un moment,
ja, vinga, anem a veure... ens esperem un moment. Anem
a... si faig això, em sentiu millor?
Sí.
A veure...
I si faig això, em sentiu més bé, encara?
Sí.
Bueno, doncs deixem-ho aquí. Ja
deixem-ho aquí.
M'he tret les orelles.
Ara sense orelles.
I ara què fem amb les orelles?
No, tranquil, no passa res.
Escolta, Josep Maria, una cosa, parlant de la Copa Amèrica, clar, veus aquests bitxos, que són autèntics, bueno, ja ho diuen, no?, que és com la Fórmula 1 del mar, no?
És la Fórmula 1 del mar.
Però, clar, com ja havíem parlat tu i jo del tema de la Copa Amèrica i, bueno, vaig estar buscant informació i, sobretot, veient els barcos que van començar en el seu moment aquelles primeres Copes Amèrica, això no té res a veure, això s'ha anat, jo diria que desvirtuant, no?
No, aviam, l'altre dia sentia una entrevista amb el Toni Tió, que és un dels grans protagonistes de l'evolució de la vela a Catalunya. És un senyor que fabrica veles.
Sí, sí.
Ell és veler, diguéssim, no?
Ja, ja.
I ell em deia, molt bé, diu, això és una altra cosa. Diu, però bueno, el progrés no es pot aturar. Mm. O sigui que a mi em fa molta nostàlgia, perquè aquesta setmana passada han tret els clàssics de l'època, han tret uns 12 metres de l'època, i han fet unes regates a l'antiga, i això és molt espectacular, és molt maco, és molt bonic, treuen els espinacs, treuen aquelles veles de vol, de valor i tot això. Yeah. Però això és una altra història. Llavors, bueno, jo recordo quan la primera vegada que van incorporar alerons en la Fórmula 1,
sí.
Encara estava vigent el circuit de Montjuïc, i quan arribava a Nadal de tot el canvi de rasant de l'estadi,
sí,
volaven.
Sí, cert.
Val? Llavors va ser un canvi de paradigmes. Allà van passar que els cotxes anaven d'una determinada manera, que van posar els alerons per donar-los-hi més. I després van posar els deflectors al davant, i després van posar els suports per la gravetat. Vull dir, al final, el món evoluciona per la tecnologia i aquesta gent han aconseguit trobar la manera. Mm. O sigui, aquí tot això ve una mica, sota el meu punt de vista, aquí hi ha un moment d'inflexió. La Copa Amèrica, durant 130 anys, la tenen els americans.
Sí.
Val? Llavors, els americans la perden contra els neozelandesos, i els neozelandesos la conserven dos anys, si mal no, dos edicions, i si mal no recordo, llavors els americans la guanyen fent trampa, perquè aprofitant-se que les regles de la Copa Amèrica són escrites del segle XIX i són una mica molt generals, i colen un catamarà. I aleshores troben que un barco, un monocasco, ni que faci 20 o 25 metres, contra un catamarà de la meitat d'eslora no té res a fer.
Clar.
Perquè el catamarà és infinitament més ràpid.
Sí.
Llavors, durant una sèrie d'edicions, la Copa Amèrica es fa amb catamarans. Llavors, el pas següent és intentar tornar al monocasco, però sense perdre la velocitat. I se'ls hi ocupa. Mentre mig han estat investigant el tema dels foils i tot. Però això va començar per les gents que fan planxa. La gent que fa planxa van començar a posar foils a la planxa i es van donar compte que aixecaven la planxa i corrien més.
Yeah.
Sobretot aquests que fan anar un paracaigudes.
Sí.
Llavors, van aplicar tota aquesta història al fet tindre, en apariència és un monocasco, però en realitat el que toca l'aigua és una pota una petita pala de timó, més.
Sí, sí. I si toca l'aigua, perquè a vegades sembla que voli.
Que voli, i tant.
No, esclar, no, a l'aigua sempre hi toquen, perquè, esclar, el que aguanta tot el pes del barco, que són 5 tonelades, que no és res per un barco d'aquesta, perquè els grossos són AC-75.
Mm.
Això vol dir que fan 75 per 3, més de, diguem, 75 per 3, fan 20 i pico de metres, 22 metres o així. Llavors hi ha els AC-45, que són els petits, que fan 45 peus, són 12 metres. Quina és la diferència? Els 12 metres aquests, els AC-45, amb els quals van fer proves d'eliminació i tot això, porten només 4 tripulants, que curiosament porten dos skippers. Els skippers són els que fan el timó.
Ah,
porten dos skippers i dos trimmers.
El trimer és el que posa les veles a puesto.
Ah, carai.
Però en lloc de que canvin de lloc, en porten una a cada costat.
Uh-huh.
Val? I els grossos, els AC-75, porten dos trimmers, dos skippers i quatre cyclors. Què són els cyclors? Són
sí.
els que proporcionen l'energia per fer anar els hidràulics. Val? Mm. Mentre que en els barcos petits van amb bateries.
Mm.
Però els grossos, com que despleguen molta força, imagina't aixecar una pala d'aquelles amb tota la resistència de l'aigua i ficar-ne una altra dintre. Mm. Clar, això, a més, la vela s'està movent constantment, estan afinant la vela, constantment estan afinant el timó, pugen i baixen les pales a cada minut. Llavors porten quatre tios pedalant, produint electricitat, per poder fer anar tot això.
Hosti, tu, sembla que les galeres d'allà de...
Són les galeres.
Sí?
És evident, no? Carai. Vull dir que, com a cosa curiosa, el dia que vaig anar al Village, em van deixar provar hi ha un simulador d'una cabina de C-45, dels petits, que porten només dos cadires. Porten el trimmer i l'escaper, com t'ho he dit. No vaig tindre nassos de fer anar el bar correcte.
Ah, no?
No, vaig tindre nassos. Vaig fer un ridícul de lo més espantós. Per què? Perquè en un barco normal, la roda està pensada perquè desmultipliqui molt, bàsicament perquè quan el timó fa molta força, en moments que hi ha molt de vent o hi ha molt mala mar o el que sigui, el tio que porta el canya, que és el que porta la roda, no tingui que fer tant moviment, no tingui que fer tanta força. És a dir, tu fas, per moure el timó, tot el que dona el giro de la pala, fas fins a dos voltes i mitja o tres. Mentre que en aquests barcos són 5 centímetres o 7. És com si portessis un Fórmula 1.
Yeah.
No, el timó només... El que és la roda és pràcticament com una roda de Fórmula 1 i tens un giro molt petit. Clar, si li dones una volta i mitja, el barco volca. M'entens? Vale. És una cosa... És un altre món. Bueno, em van quedar ganes de tornar-ho a provar, perquè no pot ser que després de tota
la vida
que porto l'esquena sigui incapaç de fer amb una pantalla el barco puesto.
Ja. Escolta, una cosa, Josep Maria, i perquè aquests bitxos funcionin com han de funcionar, es necessita que faci molt de vent o...
No. Aquí estan tenint molts dies el vent mig, són 8 nusos.
Sí.
Això no és res.
Res.
No és res, és a dir, amb 8 nusos surts a navegar i amb un barco com el meu la feina tens perquè vagi. I pesa el mateix, o sigui, el barco que jo tinc desplaça 5 tonelades i mitja, o sigui que és un barco antic i és un barco que avui en dia un barco d'aquestes lores, són quasi 11 metres, desplaça 1.000 quilos menys. Però clar, el barco que jo tinc, quan estem en força 4, que tothom comença a baixar veles, jo porto totes les veles a dalt i ni se n'entera. Però perquè té el casco molt gruixut, perquè està fet amb... És un barco que es va dissenyar per un dissenyador molt important, un arquitecte naval que es diu Angus Primrose, que és el pare dels Fúries, d'una sèrie de barcos, de molts barcos, i es va dissenyar... És un barco oceànic, és un barco pensat per fer una travessia oceànica sense cap mena de problema, inclús.
Carai.
A l'època aquest barco li deien el Traganilles, perquè era un barco que es havia fet servir, va haver-hi uns catalans que van fer la volta al món, i el van carenar a Deixonses, a Ushuaia, el van posar en una platja i aprofitant la Deixonses la marea, el van netejar d'un costat i de l'altre. Vull dir, o sigui, que un barco tingui un casco avui en dia que el puguis deixar, que per el seu propi pes es quedi recolzat a la sorra i no li passi res. Avui en dia els cascos fan 7 o 8 mil·límetres de gruix, o 10, el que jo tinc, l'obra viva, la que està sota l'aigua, potser en fa 14 o 15.
Carai.
És a dir, que també era una època que no sabien molt bé el que passaria amb la fibra i aleshores se n'asseguraven, perquè el pes no els importava. És a dir, avui en dia saps què passa? Que moltes regates que es fan són regates curtes i el que busca la gent és que sigui un barco lleuger perquè tingui arrencada de seguida. Mm-hmm. Però clar, això va molt bé quan tens 12, 14, 15, 16, 17 nusos, però quan comences a tindre 20 o 25 nusos, llavors un barco lleuger és un problema,
yeah,
perquè realment has de baixar tot el vent i deixar-lo el més pelat possible. Bueno, són, bueno, que, aviam, jo sempre dic que un descapotable no pot ser familiar, no?
Mm.
Però és el mateix, o sigui, tu tens que triar el barco en funció del que tu vols fer.
Clar, clar. Bueno,
i si tu el que vols és sortir a navegar 2 hores a la setmana davant de port, dins d'això, doncs els barcos moderns estan molt bé, són molt manejables, però clar, no és un barco que si el poses a X milles t'aguantarà.
Ja,
t'explico?
Ja, t'expliques perfectament.
Complexa, com sempre, tota...
És complexa, sí, sí.
Escolta, bueno, que... és com tot, o sigui,
ja.
És un món.
No, totalment.
I tot és un món que, com a cosa curiosa, té una nomenclatura, té un llenguatge propi.
Ah, caram.
Tu dius a la dreta o a l'esquerra, en un barco no tens ni dreta ni esquerra, tens estribor i babor.
Ah, clar.
Però l'estribor i babor està en funció de la direcció que va el barco.
Mm.
És a dir, tu a la terra tens l'esquerra i dreta en funció de tu mateix. O sigui, si gires d'esquena, tens l'esquerra i la dreta en un altre lloc. En un barco no.
Mm-hmm.
M'explico?
Sí.
I que, com això podríem entrar a explicar una pila de coses.
Ah, no, i molt, és molt interessant. Sí. Escolta, tornant a la Copa Amèrica, queda molt per acabar?
Sí,
sí, no?
Fins a l'octubre.
Octubre?
Sí.
T'explico. Ara estan fent... O sigui, la Copa Amèrica, al final, és el següent. Hi ha un tio que té la Copa Amèrica, que en aquests moments que la tenen en dipòsit.
Sí.
I ha de ser un club, no és una persona, és un club que té aquell barco.
Uh-huh.
Aquesta és la teoria. Uh-huh. Llavors, aquests tios tenen la Copa en dipòsit. Llavors, ells la posen en joc. O sigui, llavors hi ha uns aspirants que li discuteixen la propietat temporal.
Uh-huh.
Llavors, aquests aspirants, com que abans era... Com que sempre parlem de barco contra barco...
Sí.
Abans de que arribi la regata, han de fer eliminatòria. Aquest any em sembla que, si mal no recordo, hi ha 5 equips que aspiren a prendre-li la copa en els neozelandesos. Mm. Hi ha els italians del Prada, hi ha els francesos que ja n'estan eliminats, que Lorient, els van eliminar aquesta setmana,
sí,
i a la Lingui, que aquest ha batallat moltes vegades, que són suïssos, hi ha els americans, el Mèxic, que està intentant per tots els medis recuperar la copa, i després, qui més hi ha? Ja no em deixo ningú.
El Luna Rossa, aquest?
El Luna Rossa és el Prada,
que
és l'italià.
Ah, vale,
sí.
Vale.
Hi ha els italians, els suïssos, hi havia els francesos, els anglesos, a l'Ineo Britània, que són força bons, eh? Clar, tots aquests han de fer neteja fins que arribi un sol aspirant, i que aquest serà el que discutirà la Copa Amèrica.
Ja. Yeah.
Ara s'ha eliminat els francesos, mm-hmm, seguiran fent regates, perquè la gràcia és que en una regata eliminatòria juguen sempre tots contra tots. Mm. Saps el que es fa una mica a la Lliga?
Sí,
que
sí,
juguen
sí.
Els partits
sí,
tots
sí,
contra
tots. Contra
la idea
tots,
és la mateixa.
Sí,
és a dir, i llavors, esclar, cada tongada de regates hi ha el que queda més baix de punts, és el que queda eliminat.
Yeah.
Què passa amb tot això? Que, per exemple, hi ha unes regles, per exemple, la sortida és de les coses més especials, perquè ells es preparen de tal manera que en el moment que tenen el zero per poder sortir, ells tenen que estar a la línia de sortida sense haver-la traspassat i amb el barco volant.
Carai.
Doncs clar, és tot una mecànica,
tot
un assaig. A vegades falta un minut i els tios estan a la quinta forca.
Ja,
vale?
Ja.
Que hi ha una regla que si quan falta un minut estan a més de 100 metres els desqualifiquen.
Ja.
I com això, la tira, no?
Uh-huh.
Llavors, doncs, hi ha una de les coses perillosíssimes són els cruzaments, perquè es cruzen.
Clar.
I hi ha com una mena de perímetre de seguretat que si es toquen, el que té que donar el dret de pas, perquè en un cruzament al mar sempre hi ha un que té la
preferència,
la prioritat, la preferència,
sí.
Doncs l'altre, si es toquen el perímetre, no els barcos, el perímetre,
uh-huh,
aquest també està penalitzat.
Carai.
Bueno, esclar, a més, llavors ve
sí,
tota l'estratègia que consisteix en una, o anar cadascú per la seva banda,
uh-huh,
o intentar tindre'n el contrari sempre sota el teu vent. Perquè llavors li destorbes el vent i no el deixes navegar en condicions.
Yeah.
Que això es veia molt bé amb els barcos antics, perquè es anaven buscant tot el rato la manera de... I la trampa estava, el que sortia al davant tenia l'altre tot el rato entre cometes, putejat.
Ja, clar, perquè...
Perquè al final, a vegades, el tio feia un giro estrany i sortia del ben compromès, no?
Ja, ja, ja.
Era molt emocionant, i ara, la veritat és que també és emocionant, eh? Bueno. És molt més ràpid, i sí que veus, moltes vegades, veus estratègia. Però, clar, són barcos que van a 40 nusos, que això són quasi de 80 per hora.
Que Déu-n'hi-do.
I que si es trobessin dos barcos que per casualitat es toquessin, seria un desastre.
Home, sí, sí, clar, la castanya seria impressionant, evidentment.
Quin, ara, quin és el problema greu que hi ha ara? Que en un moment determinat, amb una mala maniobra, el barco deixi de volar.
Mm.
Perquè llavors, el tornar-lo a fer volar, moltes vegades els hi fa perdre la regata. Yeah. Perquè triguen a recuperar-se 20 segons o 30, amb sort.
Ja, yeah, ja. Yeah. Ara que parles d'això de accidents que es poguessin produir, per dir-ho d'alguna manera, també, no sé si va ser poc abans de que comencés, va haver una d'aquests barcos que se'ls hi va trencar el pal, no? I el van...
La Lingui ha trencat dos pals.
Imagina't.
I més a més només en tenen tres, és a dir, que si trenca el tercer ja els descalifica.
Ja els descalifica,
perquè
no?
És com la Fórmula 1, no poden canviar el motor cada vegada que fan.
Clar, 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 clar.
Llavors són pals que són fets de deixonses de fibra de carboni.
Fibra, ja.
Buscats, buscant el pal la màxima expressió pel pes. Les veles no tenen botavara, o sigui, la botavara és el pal horitzontal que lliga la vela per la part baixa, no? Per el que és la part del el que es diu tècnicament el pujamen, no? Aquests barcos no tenen botavara. La vela va de dalt a baix, a dalt té una perxa per poder-se mantenir recta, a dalt, i a baix toca la coberta. I va fregant tot el rato la coberta perquè no s'escapi ni un bri d'aire. I a la vela és doble. O sigui, té dos costats. Surten com de cada costat del pal, tot és per aerodinàmica.
Yeah.
Quan una vela surt darrere del pal, a cada costat de la vela tens un cercle, un rebuf. En canvi, aquí és fluid com si fos un avió. És com una ala d'avió.
Ja, ja.
La vela és doble.
És meravellós. A més, també tinc entès que un pal... et foten un pal per...
Home, sí. Jo crec que tots els accessoris i els recanvis són caríssims.
Que deu ser caríssim, un pal.
Això és una cosa... Jo no m'atreviria ara a parlar de números, però jo recordo quan l'època dels 12 metres...
Sí.
Per parar una Copa Amèrica costava, no sé si eren 40 milions de pessetes.
De l'època.
I de l'època. Avui en dia, potser si parlem de 40 milions d'euros, que no és exactament el mateix.
No.
Recordo que els espanyols van anar amb una Copa Amèrica i van voler fer una demostració que hi va anar-hi el rei Abadà, el Joan Carles, i se'ls hi va trencar una peça i els hi va caure el pal. I el pal valia 3 o 4 milions de pessetes.
Imagina't.
I ara no sé el que deuen valdre, eh? A més a més, t'imagines l'esforç que aguanta l'ala aquesta, que deu tindre una envergadura de 2,5 metres o 3, com aguanta tot el pes del barco a dalt amb tota la força de mans. És espectacular.
És espectacular, sí, sí,
sí. I és molt curiós perquè quan els treuen de l'aigua no te'ls deixen veure. Estan tots amagats, perquè cadascú té les seves històries,
clar.
I no ensenyen la tecnologia.
Clar, clar, clar. Bueno, Mangot, un plaer, de veritat, fantàstic.
Parlem d'aquí 15 dies, eh?
D'aquí 15 dies, sí, gràcies.
Molt bé, a tu.
Estem en contacte.
Una abraçada.
Una abraçada
adéu.
Molt forta.
Adéu.
Adéu, adéu. I que segueixi disfrutant de la Copa Amèrica. Un home que, a més, l'apassiona, no?
I tant, i tant.
El món de la mar. La mer.
Doncs vinga, que arriba el butlletí de la una i la tertúlia amb l'Enric Font Bernat.
Nosaltres tornem a les 7, eh? Adéu-siau.